Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, jornada plenament estable, assolellada i més fresca avui al matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 16 d'octubre. Comencem 60 minuts per explicar-vos tot el que passa aquí a la nostra comarca. Avui tenim diversos temes sobre la taula, entre ells, per exemple, doncs que Jordi Cambronero encapçalarà Esquerra a Sant Feliu de Guíxols a les pròximes eleccions municipals, o que més de 400 persones s'han manifestat a Girona i van tallar la circulació de trens per defensar, no en aquest cas, doncs, per Palestina. Seran alguns dels temes que tindrem sobre la taula. Avui, com que és dijous, també parlem de sèries i cinemes amb l'Ignasi Arbat, amb totes les estrenes, que també li preguntarem a veure com li van aquests dies al Festival de Sitges, que recordem que hi està assistint. Però avui també volem mirar el cap de setmana. Som ja dijous, som a les portes doncs del cap de setmana i precisament arriba la cursa Corre per les Mames en diferents punts de les comarques gironines. Doncs bé, parlarem amb Anna Pol de la Fundació Encolliga, la coordinadora doncs de les comarques gironines de la prova. Ens explicarà doncs en què consistirà i per tant també doncs li preguntarem a veure com va en aquesta prèvia i com ho tenen organitzat. Però tot això és el que tractarem avui aquí al Supermatí, però abans d'explicar-vos els titulars, hem de fer un cop d'ull també a les temperatures, que ronden en aquest cas els 15 graus i mig a Palamós, 15 a Begur, a Palafrugell 13,3 i en el cas de Calonja 13 graus. I ara sí, anem a repassar els titulars. Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia, Ferran.
Doncs comencem parlant de Jordi Cambronero, com us dèiem, que encapçalarà Esquerra Sant Feliu de Guíxols a les pròximes eleccions municipals l'any 2027.
L'Assemblea Local va aprovar per unanimitat l'única candidatura presentada. Cambronero aposta per un projecte de futur, progrés i compromís amb la ciutadania, prenent el relleu de Sílvia Romero com a cap de llista.
Marta Castany, bon dia.
Hola, bon dia.
Més de 400 persones es manifesten a Girona i tallen la circulació de trens per Palestina.
Piquet central al centre de la ciutat i concentracions de Comissions Obreres i la UGT davant la delegació del govern.
També la Bisbal celebra els 40 anys dels dracs amb dues cercaviles i més de 10 colles de foc convidades.
L'acte comptarà amb dues cercaviles, una de tarda i una de foc al vespre, amb la participació de més d'una desena de colles de Catalunya.
I el Departament d'Agricultura ha rebut el segon lot de vacunes contra la dermatosi nodular contagiosa, que suma 9 focus de contagi a Catalunya i tots a explotacions de les comarques empordaneses.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat a través de la xarxa social X l'arribada del segon lot de vaccins. Les últimes 4 explotacions afectades són Peralada, Pedret i Marzà, Palau-Saverdera i Vilabertran, i en conjunt hi ha hagut 18 animals, vaques o vedelles, que han donat positiu al virus.
Tot plegat doncs a l'Alt Empordà, Maria Alzina, que no t'havia dit molt bon dia, benvinguda.
Hola Ferran, bon dia.
Ens has d'explicar també que la FOEC rebutja l'increment de quotes dels autònoms a l'inici d'una nit d'homenatge al talent empresarial gironí.
En l'acte celebrat a Fornells de la Selva es van reconèixer 3 empreses destacades i es van presentar projectes estratègics per reforçar el teixit econòmic del territori.
I el Festival Fonament es vol treure, o sigui, el que vol fer és treure l'arquitectura dels despatxos i en aquest cas portar-la al carrer.
Ho ha explicat la regidora d'Urbanisme de Calonge i Sant Antoni, Anna Carlero, en una entrevista al Supermatí. Aquesta proposta, que va començar aquest dimecres, combina un congrés professional, activitats educatives i propostes culturals com concerts, cinema, exposicions i rutes guiades.
I també en cultura us hem d'explicar que l'Escola de Carrossaires de Palafrugell entra a la seva fase pràctica amb l'inici de les classes a la nau dels carrossaires. Una quinzena de participants transformen els seus esbossos en figures i escultures per les festes de primavera. El curs impartit per Julio Navarro vol transmetre coneixements tècnics i creatius per garantir el relleu generacional d'aquesta tradició palafrugellenca. I prop de 620 gironins s'han declarat insolvents durant el primer semestre del 2025, un augment del 25% respecte a l'any anterior, Maria.
Els desnonaments també han crescut en més de 580 casos. El context econòmic ha disparat els concursos de creditors i ha provocat una caiguda de les demandes laborals i de les denúncies per ocupacions d'habitatge.
I aquests dies a Palafrugell hi ha canvis a la circulació al carrer d'Anselm Claver degut a les obres de renovació de la canonada principal d'aigua que continuen al carrer Nou, però que creuen, no?, aquest carrer. Per aquest motiu, el tram entre els números 37 i 61 serà de doble sentit i no s'hi podrà estacionar. Els treballs tenen previst una durada aproximada o màxima més ben dit de 2 setmanes i l'aparcament del casal funcionarà amb total normalitat, segons informen des de l'Ajuntament de Palafrugell. I més enllà del Baix Empordà passen coses, són les 8 i 5 minuts. Els bitllets de tren entre Barcelona i Madrid s'han encarit un 40% aquest setembre. L'augment arriba després que Renfe eliminés temporalment l'opció més econòmica, l'Avlo, i que les companyies competidores, Ouigo i Irio, decidissin apujar preus per compensar pèrdues milionàries. Amb la mateixa demanda i menys ofertes, els preus s'han disparat i viatjar en tren ja no és tan assequible com fa uns anys. Els trajectes en cotxe compartit s'han incrementat un 90% i cada cop més passatgers opten per aquesta alternativa. Les associacions de consumidors critiquen que no hi ha hagut un període d'adaptació i reclamen més transparència tarifària. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha viatjat a Londres per participar en un acte internacional sobre la crisi climàtica presidit pel rei Carles III d'Anglaterra. Catalunya ha anunciat la seva adhesió a l'Aliança per la Bioeconomia Circular, una iniciativa global liderada pel català Marc Palaí que promou una gestió sostenible dels recursos naturals. Illa ha destacat el potencial del país en prevenció d'incendis i gestió forestal i ha avançat que treballen per obrir una seu europea de l'organisme a Cap Roig, al Baix Empordà, aquí a Palafrugell també. De fet, amb aquest moviment, el govern busca reforçar el paper de Catalunya en les polítiques internacionals de sostenibilitat. I també us hem d'explicar que milers de persones s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona i altres capitals catalanes dins d'una jornada de vaga general en suport a Palestina. A la capital catalana, Barcelona, la mobilització va començar ahir al matí i va derivar en alguns incidents a la tarda, amb 15 detinguts, 11 d'ells menors d'edat i una 50ena de ferits lleus, segons el Servei d'Emergències Mèdiques. Els manifestants en reclamen un alto al foc permanent i denuncien que el que consideren de genocidi a Gaza. Les mobilitzacions s'han repetit en altres ciutats europees en una jornada de protesta coordinada a escala internacional. I canviem de tema perquè l'escriptor madrileny i popular col·laborador de televisió Juan del Val ha guanyat el Premi Planeta 2025 amb la novel·la Vera, una història d'amor, presentada sota pseudònim. La història se centra en una relació complexa que sacseja les convencions socials. La finalista ha estat l'autora gallega Ángela Banzas amb Cuando el viento hable, i que el guardó, dotat d'1 milió d'euros, s'ha lliurat en una gala al Museu Nacional d'Art a Catalunya, a Barcelona, que va comptar amb la presència de nombroses figures de la cultura i la política. I també en cultura, Rosalía ha tornat a generar expectació amb una publicació enigmàtica a les xarxes. La cantant ha compartit a Instagram i Substack una partitura inèdita que podria formar part del seu nou àlbum. La peça conté referències a l'escena techno de Berlín i a la mítica discoteca Berghain, i els fans ja l'han començat a interpretar amb violí, piano i acordió. Paral·lelament, ha aparegut també un cartell gegant a Madrid amb la seva imatge i un símbol misteriós. Tot apunta que el disc podria titular-se Lux, però de moment no s'ha anunciat cap data oficial. Aquestes són les notícies que us destaquem aquí al Supermatí, ara que són les 8 i 8 minuts, però tornem cap a casa perquè és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Doncs, Isaac, tenim ganes de saber què és el que tindrem i què és el que esperem en el dia d'avui, pel que fa al temps.
Dijous serà pràcticament una jornada calcada a la que vam tenir ahir dimecres, amb més núvols al matí, però que ràpidament s'aniran obrint clarianes i quedarà una jornada plenament assolellada. De fet, avui la temperatura ara mateix és força més baixa. Tornem a tenir valors força baixos, al voltant dels 10-12 graus, per tant, fresca al matí. Abrigueu-vos abans de sortir de casa, però que contrastarà aquesta temperatura amb el migdia, que tornarem a tenir valors al voltant dels 20, del 20 als 23 graus aproximadament. Avui el vent de gregal ja desapareixerà, esperem un vent molt més tranquil i molt més calmat, amb una mar pràcticament com un mirall, amb una lleugera mar de fons, però pràcticament sense conseqüència. I és que quedarem al marge nosaltres de tota la precipitació o dels ruixats i les tempestes que afectaran avui dimecres l'interior del país. Però, novament, aquí a l'Empordà sembla que li costa una mica de ploure, i déu-n'hi-do aquest octubre com costa que recuperem algun litre. A part d'aquests 50 litres que van caure abans d'ahir a Platja d'Aro, a la resta de la comarca hi ha plogut ben poc. Bé, Aviam quan torna a ploure, perquè sembla que no hi ha perspectives de gaires canvis. De cara al cap de setmana, divendres i el cap de setmana, sembla que tampoc hauria de ploure gaire. Ho anirem seguint al llarg de les properes hores.
Moltes gràcies, Isaac. Estarem pendents també del temps del cap de setmana. Com us dèiem, d'aquí una estona parlarem amb la Fundació Encolliga Girona, que celebra en diferents punts de la demarcació la cursa Corre per les Mames. Per tant, també doncs esperem que faci bon temps. N'estarem molt pendents d'això, però abans, ara que són les 8 i 10 minuts, hem de repassar també i hem de conèixer quin serà el comentari d'opinió que avui ens el porta Martí Sabrià.
Brots i més brots. En pocs dies he tingut ocasió de participar en dos esdeveniments de caràcter cultural al Baix Empordà. La setmana passada, a la 11a edició del Festival de Cinema de Begur, que es celebra a principis d'octubre i aplega un bon nombre d'afeccionats del cinema provenients d'arreu. Un festival dedicat al cinema de comèdia que va arrencar el 2015 de la mà de la Clara Dato, que compta amb un estol de col·laboradores i col·laboradors com la Lali Caral, la Núria Reventós i molts altres, i s'empenya sota la direcció artística d'en Santi Lapeira. Una nova i exitosa edició la d'enguany que posa de manifest que es tracta d'un festival plenament consolidat, que porta valor a la destinació Empordà, aplega un públic interessat per la cultura i contribueix de manera manifesta a la tan preuada desestacionalització turística. I aquesta setmana, com a part implicada en la posta en marxa d'un nou projecte que també cerca satisfer públics locals i forans interessats en les arts vives, el paisatge i la gastronomia del petit Empordà. Sota el lideratge corporatiu de Joventuts Musicals de Tarruella, però amb la complicitat d'artistes, pagesos, elaboradors, restauradors i també de diversos municipis de la comarca. Brots es presenta com un festival irreverent que després de l'estiu es planta en els petits pobles de la plana baix empordanesa per posar a l'aparador la capacitat creativa de la gent del país. I ho fa amb la pagesia, la ramaderia, l'artesania, la gastronomia, la ceràmica, la música i la dansa, damunt d'una pàtina d'oli d'oliva extraverge. Senya rauxa de la mà de la gent del país i per la gent del país, sense desdir-nos que som una terra d'acollida i tothom hi serà benvingut.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they said I could not do.
Make me feel some type of way.
Pràcticament un quart de nou del matí, les comarques gironines es preparen per celebrar la cursa Corre per les Mames. Aquest dissabte seran 24 municipis els que es posaran en marxa, en aquest cas, doncs, per córrer aquesta cursa solidària. Perdó, aquest diumenge, aquest 19 d'octubre. Per parlar-nos d'aquesta cursa solidària ens visita la coordinadora de la comarca, de les comarques gironines, la coordinadora, doncs, de la Fundació Encolliga Girona, Anna Pol. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Us prepareu, doncs, aquest cap de setmana per això, la Corre per les Mames. Com van els preparatius?
Doncs la veritat és que ara mateix ja gairebé podríem dir que ho tenim tot llest. Les delegacions dels 24 municipis, que darrere especialment hi ha un munt de gent voluntària que està treballant a diari des del mes d'agost, doncs bé, ja ho tenen tot coordinat, ja tenen les samarretes al damunt de les taules i ja estan en algunes delegacions repartint i en altres acabant d'inscriure participants. Si bé el dia 7 d'octubre era l'últim dia per inscriure's amb samarret, a partir del 8 podien els participants gaudir d'alguna bossa fins a exhaurir existències d'una motxilla de la Fundació. I bé, ara demà al matí ja tancarem aquest tipus d'inscripció, però val a dir que la gent pot continuar sumant-se en aquesta cursa tan bonica dels diferents municipis, pues bé, fins l'últim moment, participant-hi,
perquè,
a peu de cursa.
O sigui, la gent hi pot anar. Estem parlant del diumenge. A tots els municipis es farà simultàniament la cursa?
Sí, a veure, cada municipi, ja entre les 8 i les 10 del matí, es donarà, pues, el punt de sortida i s'iniciaran aquestes curses. Hi ha municipis que, per exemple, comencen els de Massanes, són els més matiners cada any, comencen a les 8 del matí, majoritàriament comencen a les 9 i d'altres comencen a les 10.
Quins municipis seran? Sé que en són molts, per tant... Si no...
Doncs mira, tenim 24, aleshores tenim Agullana. Bé, t'ho puc dir-ho, si vols, una mica per comarques.
Ah,
comencem,
sí,
per el Gironès. El Gironès tenim Cervià de Ter, Flaçà i Sant Joan de Mollet, que ho fan conjuntament, Llagostera, Quart, Sant Julià de Ramis, Vilablareig. Després a Baix Empordà tenim Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Verges. A l'Alt Empordà tenim Agullana, Llançà, Navata. Després ja ens anem cap a la Selva. De la Selva tenim Amer, Anglès, Breda, Riells i Vilabrea, que ho fan junts, Hostalric, Lloret de Mar, Massanes, Santa Coloma de Farners, Vidreres, i a la Garrotxa tenim Besalú, el Ripollès, Ribes de Freser, i aquest any s'ha sumat al Maresme, Tordera.
O sigui, a la frontera, però bé, que també, doncs, participaran en aquesta...
Allà que està.
Aquesta...
Correcte.
Cursa, Corre per les Mames. Per tant, quina voluntat té aquesta cursa?
Bé, el Corre per les Mames és una activitat que s'engloba dins del banc d'activitats que organitzem ara amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, i l'objectiu és recaptar diners per fer créixer el programa que es diu Guapes i Valentes, que és un programa que pretén oferir un conjunt de serveis pensat per oferir un suport integral en cada etapa del procés en què una dona pues, es troba en un procés oncològic, no? I que a la vegada pues, pot necessitar. Així com, per exemple, un acolliment psicològic, ja sigui per ella, per el seu entorn familiar, l'estètica oncològica, que a vegades el tractament de la quimioteràpia o radioteràpia pot afectar la pell, el banc de perruques... l'assessorament en nutrició, que val a dir que és un dels més importants també a la vegada per tenir una bona nutrició, també et fa tenir les defenses al màxim de bé a punt per continuar rebent el tractament, la rehabilitació cognitiva, la rehabilitació de radioteràpia, el drenatge linfàtic i bé, tot allò que puguem anar avançant.
Al final, doncs, són tots aquests serveis, no? També, doncs, que oferiu des de la Fundació Encolliga Girona.
Exactament. Són uns serveis bàsics i la veritat que són molt importants per una dona quan entra per la porta, jo sempre dic quan entra per la porta de la Fundació, que és aquells moments en què tens un punt de desorientació de sorpresa, de a veure per on has de continuar, a part de que tens tota l'ajuda mèdica, i això et fa d'alguna manera pues, veure que continues, que hi ha diferents accions que et poden ajudar a tenir una vida, pues, continuar tinguent una mica una vida semblant a la que venies tinguent, i en fi, crec que és una cosa molt agraïda.
Els recorreguts seran fàcils, seran difícils? Cal entrenar-se abans de fer-los?
No, no, no. Això no és l'oncotrail, eh?
No, com que venim de l'oncotrail fa unes setmanes...
No, no, no. Això, en aquest cas, precisament, és un recorregut que el que pretén és arribar a tots els membres de la família. Hi ha famílies que van des del més petit, que té 7-8 anys, ho sé també per les samarretes, 7-8 anys, 9 anys, fins als avis, i pretén ser una mica una festa conjunta en la qual pues, es treballi per una causa a nivell familiar, participar en una acció d'aquest tipus. No?
Hi ha diferents recorreguts de més o menys distància?
Sí, cada municipi ell tria, en funció del seu territori, pues, diu, pues mira, doncs jo vull fer 5 quilòmetres, vull fer la cursa de 5 quilòmetres i vull presentar també una cursa de 10 quilòmetres. Llavors els participants s'apunten a la que els interessa. O bé d'altres de 7 quilòmetres, o de 3 quilòmetres, 7 i 10. Bé, és indistint. Cada municipi pot decidir, cada delegació decideix pues, quantes curses hi haurà, quantes rutes hi haurà.
Parlàvem fa una estona de la samarreta, evidentment qui ens estigui sentint ara i que no s'hagi inscrit, entenc que hi ha, pel que he sentit, poca probabilitat ja de tenir una samarreta?
Ara mateix sí, val a dir que sempre a peu de cursa, doncs a vegades pot haver-hi la possibilitat de que encara en resti alguna, però això...
Complicat.
Ja, és complicat.
Però sempre la samarreta sempre té una il·lustració. Qui l'ha fet aquest any?
Aquest any l'ha fet la Lídia Mas Llorenç, que és una artista nascuda a Caldes de Malavella i que té el seu propi taller a Cassà de la Selva. I nosaltres, quan vàrem parlar amb ella, li vàrem transmetre una mica pues, l'essència del córrer per les mames, i ella a partir d'aquí va preparar una il·lustració adequada. No? En aquest cas, no sé si l'heu vist, és com, bueno, que també apareix en el cartell, representa, doncs bé, diferents, semblen com unes muntanyes, doncs mm-hmm. Això representen diferents mames en un procés oncològic. A la banda també que pot, representa a la vegada l'essència de la cursa, no? Simulant els diferents camins que el dia 19 es faran, i que a la vegada es troba una persona, una dona, pues, en procés oncològic.
Quin preu té? Quin, diríem, seria el donatiu, la quantitat del donatiu?
Sí, la quantitat del donatiu és de 12 euros.
Si algú vol fer més, entenc que sí, hi ha l'opció, no?, de fer més,
sí.
Més alt.
És a dir, exactament, nosaltres durant l'any ja tenim un apartat de donatius, i aleshores en qualsevol de les activitats que podem fer, pues, hi ha la possibilitat de participar directament o bé fer el donatiu X que la persona pugui desitjar.
I aniran a alguna de les curses?
Jo tinc previst anar a la de Vilablareig.
Suposo que aquí, bueno, com que hi ha les diferents delegacions, cada delegació té un pes important, no?, a l'organització de cada una de les localitzacions.
Bé, la veritat és que totes les delegacions, com et deia, sempre parlem de delegacions, no? Però delegacions vol dir persones voluntàries que hi ha darrere, que sense aquesta feina que venen fent des del mes d'agost, preparant el recorregut, preparant quines activitats poden fer paral·leles durant, mentre el familiar fa la cursa, mentre l'altre fa... És una suma de feina i és bàsic. Sense ells no seria possible.
Estem parlant amb l'Anna Pol, que és la coordinadora de les comarques gironines de la prova de la Fundació Encolliga Girona. Hem explicat les bases, no?, la informació bàsica d'aquesta cursa, però hi ha algun detall que haguem de tenir en compte abans d'aquest diumenge?
Bé, la veritat és que tot és molt, molt senzill, bàsicament, calçat còmode, moltes ganes i endavant, i esperem que el temps ens acompanyi, i si tenim una mica de plogim, doncs mira, tot sigui per la causa, no?
Que al final suposo que qui arriba en primera posició o en última, això no té importància.
No. A més, tothom ho sap. Sempre, òbviament, hi ha les persones que aprofiten també la benentesa. De dir, doncs, vaig a fer a córrer com si fos el meu matí de dissabte que vaig a córrer, per tant, potser corren més que les altres persones, però no hi ha ni primers, ni segons, ni tercers, sinó es tracta purament una festa, diguéssim.
Doncs bé, Anna Pol, que vagi molt bé i moltes gràcies per explicar-nos el supermatí.
Perdona'm, una cosa, volia fer introducció de que avui, aquest matí, per la gent que es trobi a Girona, ja comencem algunes de les activitats, i en concret, d'aquí una estona, a les 12 del migdia, la plaça Miquel Santaló tindrà lloc del manifest, de la mà de l'escriptora Núria Esponellà, i després farem un gran llaç humà, gràcies als voluntaris que es trobin a la zona i amb l'ajuda un any més dels alumnes de primària del Col·legi Verd de Girona.
Perfecte.
A la tarda. I a la tarda una taula rodona i a l'hotel Carlemany, parlant sobre el càncer de mama metastàtic, de la mà de la doctora Helena Pla.
O sigui, ja tot això seria, diríem, la prèvia de la cursa.
Exactament. La taula rodona es pot seguir per streaming, per als que no puguin assistir directament.
Al web de la Fundació Encolluc ho podem trobar?
Al canal de YouTube de la Fundació Encolluc.
Perfecte, doncs perquè així si algú que ens està sentint des del Baix Empordà no pot anar fins a Girona, doncs que també hi ha l'opció aquesta doncs, de poder sentir aquesta taula rodona.
Exactament.
Perfecte, doncs ara sí, Anna Pol, moltes gràcies i que vagi molt bé aquest diumenge i també els actes que ja teniu avui com a prèvia. Gràcies.
Perfecte, gràcies, a reveure.
I seguim destacant més temes aquí al Supermatí per conèixer tot el que passa aquí a la comarca i ampliar-vos els titulars que us hem explicat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I començarem parlant que Jordi Cambronero encapçalarà Esquerra a Sant Feliu de Guíxols a les eleccions municipals del pròxim 2027. L'Assemblea Local va aprovar per unanimitat l'única candidatura presentada i Cambronero aposta per un projecte de futur, progrés i compromís amb la ciutadania. Joan Coll.
Jordi Cambronero serà el cap de llista d'Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols a les eleccions municipals del 2027. La militància local ha avalat la seva candidatura en assemblea, on no es va presentar cap altra opció. Amb aquesta decisió, Cambronero pren el relleu de Sílvia Romero, qui fa unes setmanes va anunciar que no repetiria com a cap de llista. El nou candidat va expressar la seva voluntat de liderar un projecte de futur, progrés i compromís, amb l'objectiu de construir una ciutat pensada per al 2040, amb aposta per l'educació, l'habitatge, la cultura i el treball digne. Cambronero és regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols des de l'any 2019 i treballa com a responsable territorial en una empresa de serveis. Té una trajectòria molt vinculada a l'associacionisme local, a més de 35 anys de participació en entitats com la Creu Roja Joventut, les Colles de Carnaval, on va ser el primer president, i el Futbol Ganxó, president dels tres clubs de la ciutat, com són l'Escola de Futbol Sant Feliu, el Vilartagues Club de Futbol i l'Ateneu Deportiu Guíxols. Durant l'assemblea, Cambronero va agrair el suport rebut i va fer una crida a sumar nous suports per fer del 2027 l'any del canvi a Sant Feliu.
I canviem de tema perquè us hem d'explicar que el Departament d'Agricultura ha rebut el segon lot de vacunes contra la dermatosi nodular contagiosa que suma un nou focus de contagi a Catalunya, tot plegat en explotacions empordaneses. Maria Alzina.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat a través de la xarxa social X l'arribada del segon lot de vaccins. Les últimes quatre explotacions afectades són Peralada, Pedret i Marzà, Palau-Saverdera i Vilabertran. I en conjunt hi ha hagut 18 animals, vaques o vedelles que han donat positiu al virus. Des de dijous passat, el Departament d'Agricultura està vacunant les granges de la zona per intentar erradicar aquesta malaltia.
Més minut per dos quarts de nou del matí. Més de 400 persones s'han manifestat a Girona i han tallat la circulació de trens per defensar Palestina. Tot plegat en un piquet central al centre de la ciutat i concentracions de Comissions Obreres i la UGT davant de la delegació del govern, tot plegat en una jornada de vaga aquest dimecres. Marta Castany.
Més de 400 persones van manifestar-se ahir al migdia a Girona i van acabar tallant les vies del tren durant mitja hora. La protesta va començar a caminar des de la plaça del Vi, on diversos sindicats, com l'Intersindical Alternativa de Catalunya i els estudiants, havien convocat un piquet central. Durant la marxa del tot improvisada, els manifestants no van deixar de cridar consignes. L'aturada parcial convocada aquest 15 d'octubre va deixar-se notar de diferent manera, en funció dels sindicats que hi havia darrere cada protesta. Els estudiants també van muntar piquets al campus del Barri Vell de la Universitat de Girona. La portaveu de l'Assemblea d'Acció per Palestina de la Universitat, Manal Boufàcil, va explicar que, tot i que hi hagués activitat lectiva, van fer-se poques classes.
I la FOEC rebutja l'increment de les quotes dels autònoms en l'inici d'una nit d'homenatge al talent empresarial gironí. En l'acte celebrat a Fornells de la Selva es van reconèixer tres empreses destacades i es van presentar projectes estratègics per reforçar el teixit econòmic del territori. Maria.
Aquest dissabte 18 d'octubre la Bisbal d'Empordà...
En aquest cas, perdoneu, ara sí, Maria?
Segons la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, aquesta mesura que afecta els autònoms posa en risc l'activitat econòmica i penalitza l'esforç emprenedor. La patronal alerta que la posada pot frenar la creació de nous professionals i autònoms i fer perillar la continuïtat dels que ja hi són. En el seu discurs, la FOEC va reclamar que qualsevol reforma es faci amb diàleg i pensant en la sostenibilitat de l'economia productiva. Tot seguit, l'acte va posar el focus en el reconeixement a tres empreses destacades per la seva trajectòria. Eurofirms va rebre el premi a l'empresa d'èxit per haver consolidat un model de gestió de persones basat en la confiança. Nibiu Gliders també va ser reconeguda com a empresa d'èxit per la seva capacitat d'innovar des de Girona en el sector del vol lliure i exportar els seus productes a més de 50 països. El premi Empresa de Llarg Recorregut va ser per al xuxu de Can Castelló, amb més d'un segle d'història, elaborant el dolç més emblemàtic de la ciutat. La vetllada va plegar prop de 200 persones entre empresaris, representants institucionals i agents econòmics. Un dels moments més emotius va ser el lliurament del primer Pin d'Honor FOEC al senyor Josep Arxer per la seva trajectòria de suport i col·laboració amb la patronal gironina.
I parlem de cultura, perquè la Bisbal celebra els 40 anys dels dracs amb dues cercaviles i més de 10 colles de foc convidades. L'acte comptarà amb dues cercaviles, una de tarda i una de foc al vespre, i amb la participació de més d'una desena de colles d'arreu de Catalunya. Marta.
Aquest dissabte 18 d'octubre, la Bisbal d'Empordà celebrarà els 40 anys de l'associació Els Dracs, amb una jornada festiva plena de foc, llum i tradició. Més de 10 colles de foc d'arreu de Catalunya han estat convidades a participar en aquesta commemoració. Els actes començaran al carrer Masclarà a les 12 del migdia amb la plantada de bèsties de foc i un vermut musical a càrrec de Toni Caiena a la pista de l'escola. A la tarda tindran lloc dues cercaviles, la primera sense foc, que sortirà a les 4 de la tarda, i la segona amb foc, que començarà a les 7 del vespre. La festa continuarà amb una botifarrada popular a les 10 de la nit, amenitzada amb música en directe del grup Acoblats i el DJ Ivanote. Entre les colles participants hi haurà els Dracs de Terrassa, Figueres, Igualada i Capella d'Horta, els Diables de Pacs del Penedès i de Sant Andreu de la Barca, els Ducs de Torroella, el Drac Apocaleus de Vallirana, els Bocs de Sant Antoni de Vilamajor, el Porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú, així com colles locals com els Geganters de la Bisbal i els Amics de l'Àliga. Els actes commemoratius van començar el passat abril per Sant Jordi amb la batucada i continuaran els pròxims mesos amb noves propostes, com un concurs de fotografia obert fins la setmana vinent, centrat en la trajectòria dels dracs.
Això pel que fa a la cultura, però anem fins a Palafrugell. Perquè l'Escola de Carrossaires ha començat aquesta setmana les classes pràctiques a la nau dels Carrossaires, un espai clau a la preparació de les carrosses per les festes de primavera. Després d'unes setmanes de sessions teòriques a Can Genís, una quinzena de participants han començat a donar forma als seus dissenys per convertir els esbossos en figures i escultures en reals. El curs que imparteix Julio Navarro, de la colla Imaginació, té com a objectiu transmetre tècniques i coneixements creatius a noves generacions i a membres de colles que volen perfeccionar-se. La iniciativa iniciativa impulsada per l'Associació de Colles de Festes de Primavera i l'Ajuntament consolida aquest espai com un referent en la formació artística vinculada a la festa. Entre els participants hi ha tant persones que s'endinsen per primer cop en el món de les carrosses com membres de colles amb experiència. També hi ha representants d'altres municipis de les comarques de Girona. El curs s'allargarà fins al 19 de novembre amb un total de 10 sessions i l'Escola de Carrossaires vol ser una eina de fonament per preservar i renovar una de les tradicions més emblemàtiques del municipi. Recordem que és el carrusel Costa Brava. De fet, Julio Navarro explica en què consisteix el curs.
El que m'hagués agradat aprendre a mi quan vaig començar, m'hagués agradat... Jo vaig ser una miqueta autodidacta en aquest sentit. Llavors, em vaig donar compte ja el primer any, ja les veia artísticament, les carrosses de Palafrugell, però em vaig donar compte que quan jo hi era pel tros necessitava alguna cosa més. Llavors vaig començar a anar a classes de dibuix i de pintura, bueno, sobretot de dibuix, i a partir d'aquí doncs ja la cosa doncs, ja em va canviar tant la manera d'enfocar les meves carrosses, les feia més artístiques. No dic que les altres no fossin, simplement jo les enfocava d'una altra manera.
Com dèiem, doncs, van començar amb unes classes teòriques a Can Genís, ara ja han fet una sessió a la nau dels carrossaires i, per tant, allà l'objectiu és que puguin practicar amb diferents materials.
Que és una cosa que s'havia reclamat sempre des de l'Associació de Carrossaires i des del món carrossaire. Uns cursos que es va intentar ja el 2012, va haver-hi un moment que es va estar a punt d'aconseguir el 2012, però no es va poder fer tampoc. I bueno, ara, doncs d'aquests tres últims, aquests quatre últims anys, des de fa quatre anys, hem pogut fer aquests dos cursos i ara aquest tercer.
Recordem que el carrusel Costa Brava és declarat element festiu tradicional d'interès nacional, interès nacional, i que va ser declarat l'any 2020. I el festival Fonament vol treure l'arquitectura dels despatxos i portar-la al carrer. Ho explica la regidora d'Urbanisme de Calonge i Sant Antoni, Anna Carlero, en una entrevista en aquest programa. La proposta que va començar ahir, aquest dimecres, combina un congrés professional, activitats educatives i propostes culturals com concerts, cinema, exposicions i rutes guiades. Maria Alzina.
Entre les activitats destacades també hi ha el vespreig arquitectònic dedicat a Gaudí, una tertúlia històrica sobre Bauhaus i el paper de la dona en l'arquitectura, un concert d'Elia Sampaio, la projecció del film El 47 i rutes arquitectòniques per edificis emblemàtics, molts d'ells privats a Calonge i Sant Antoni. El colofó del festival serà una acció de dansa contemporània de la companyia Cobos Mica a la nova plaça del municipi, pensada com a espai d'expressió artística i obertura ciutadana. El divendres 17 d'octubre també se celebrarà la jornada professional centrada en el debat sobre les urbanitzacions de baixa densitat i els reptes que aquestes plantegen als municipis. La conferència inaugural anirà a càrrec de Benedetta Tagliabue, arquitecta reconeguda internacionalment i presidenta de la Fundació Enric Miralles. Són declaracions d'Anna Carlero.
La Benedetta Tagliabue farà la conferència inaugural d'aquesta jornada amb la conferència que es titula Architecture of Care. Aviam cap on va aquesta conferència. La veritat és que el títol és molt encertat, i llavors el professor Pere Miquel ens fa una introducció que ens explica com això era una manera de viure, no?, que explicava ara. Llavors, part del debat, arrel d'aquí, explicarem diferents píndoles de diferents casos.
També hi participaran advocats, geògrafs, experts en urbanisme, que analitzaran casos com el de Mas Pere, Begú i la ciutat jardí de Lleida. Carlero ha destacat també la necessitat de generar un debat interdisciplinari per abordar aquestes qüestions des d'una sostenibilitat i responsabilitat social.
Dos quarts i mig de nou del matí, seguim destacant altres temes, però deixem la cultura i us hem d'explicar que a Palafrugell hi ha canvis de circulació, concretament al carrer d'Anselm Clavé. Tot plegat per les obres de renovació de la canonada principal d'aigua que continua al carrer Nou. Des d'aquest dimarts i durant dues setmanes com a màxim s'ha previst doncs, que durin les obres del tram que afecten en aquesta zona del carrer Nou i carrer d'Anselm Clavé i, per tant, farà que el tram dels números 37 i 61 del carrer Clavé seran de doble sentit i no s'hi podrà estacionar. Segons les previsions, com dèiem, els treballs tindran una durada màxima de dues setmanes, però no es preveuen afectacions a l'aparcament del casal i que continuarà operatiu, tal com assegura l'Ajuntament de Palafrugell. <t'en> I prop de 620 gironins s'han declarat insolvents durant el primer semestre d'aquest 2025. És un augment del 25% respecte a l'any anterior. La tendència, recollida pel Consell General del Poder Judicial, mostra com cada cop més persones recorren a la llei de segones oportunitats per fer front als deutes acumulats. Maria.
Aquesta norma reformada a finals del 2022 facilita l'exoneració o reestructuració del deute sempre que no superi els 5 milions d'euros i s'hagi actuat de bona fe. Els desnonaments també han crescut a les comarques gironines. Entre gener i juny s'han executat més de 580 casos, un 6% més que l'any passat. Això suposa més de 3 desnonaments cada dia. La majoria s'han produït per impagaments de lloguer, amb 432 llançaments, seguits per 106 execucions hipotecàries i 45 casos per altres motius. Els concursos de creditors també han augmentat. Durant els primers 6 mesos del 2025, els jutjats gironins han rebut prop de 700 sol·licituds, un increment del 23% respecte a l'any anterior. 9 de cada 10 procedien de particulars, però també hi ha hagut un repunt entre empreses i autònoms, amb 79 casos presentats als jutjats mercantils. El nombre de denúncies per ocupació d'habitatges ha baixat lleugerament. Entre gener i juny s'han registrat 49 demandes presentades per particulars, ajuntaments o entitats propietàries. L'any passat se n'havien comptat 63 en el mateix període. Pel que fa a l'àmbit laboral, la tendència és de lleugera millora. Les demandes per acomiadaments han passat a més de 1.100 a poc més de 1.000. També han baixat les reclamacions per impagaments de salaris, que han passat de 600 a prop de 480 casos.
Moltes gràcies. 4 minuts i 3 quarts de 9 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
És dijous, és moment de conèixer doncs, totes les estrenes que tenim aquests dies i per tant saludem a l'Ignasi Arbat. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, de fet et vull preguntar com va aquests dies per Sitges.
Doncs ja estem una mica les últimes perquè són moltes pel·lícules cada dia. Ja portem una setmana de festival i es comença a notar el cansament. Però bé, amb ganes que tampoc acabi, però una mica sí ja, aquestes alçades, la veritat, no t'enganyaré pas.
Quan acaba?
Acaba dissabte, és la clausura, a més amb una pel·lícula de les esperades, que és The Long Walk, La Larga Marxa, basada en la novel·la mítica de Stephen King. Vull dir que tenim moltes ganes de veure-la també.
Molt bé. I no sé, hi ha propostes bones?
Sí, mira, de fet aquesta setmana, o sigui, de les 5 propostes que tenim d'estrenes en sales, 4 han passat per aquí al festival. Ai. Sí, o sigui, que no és allò que hagis d'esperar gaire al cinema per veure algunes de les pel·lícules que hem vist aquí, tot i que n'hi ha moltes que encara no tenen data d'estrena i que algunes sí que arribaran en cinemes, d'altres en plataformes i d'altres, doncs, si no troben distribuïdor, es quedaran doncs, en el circuit de festivals. Això sempre passa.
I algunes de les recomanacions d'avui les has vist aquests dies?
Sí, les he vist totes, excepte la última que no és d'aquí al festival, però bé, aquesta ja us la comento. I si vols anem per la primera, que per mi és una de les millors que he vist aquí a Sitges, de les que més m'han agradat, que arriba aquesta setmana, que és The Life of Chuck, La vida de Chuck.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. No te miente. Es así de puro. Quizá veas más de lo que te gustaría.
Què ens pots dir d'aquesta?
Doncs mira, aquesta és una pel·lícula que ha dirigit el Mike Flanagan, que és la seva última pel·lícula. Mike Flanagan sempre ens té acostumats en el gènere de terror. Aquesta no és exactament una pel·li de terror, tot i que toca una mica la cosa dels fantasmes, però no és una pel·li de fantasmes en aquest sentit. De fet, està basada en un relat curt de Stephen King, potser dels millors que ha escrit en els últims anys. Almenys a mi m'agrada molt, tot i que res, són unes 70 o 80 pàgines només aquest relat. I és la història d'en Chuck. Qui és en Chuck? No? Doncs això és el que ens explicarà la pel·lícula a través de tres moments de la seva vida. Primer, o sigui, de manera desordenada, o sigui, anirem del final cap enrere, que és com es mor, que és la primera part de la pel·lícula. Llavors veiem una escena important que potser res va durar 10 minuts a la seva vida, però que va ser clau, un ball, que a través d'aquell ball doncs, ens ajudarà a entendre bastant el que hem vist abans i el que veurem després, sobretot. I l'última part, l'últim vers, que potser és el més llarg de la pel·lícula, que és el de la seva infantesa i adolescència. I aquí començarem a entendre coses, no? Perquè, clar, dius, com és que comences amb la mort d'aquest personatge presentat a través d'un món postapocalíptic, un món que... No, postapocalíptic, seria el món del nostre com si s'anés acabant, no? I que a poc se van apagant coses. No explico gaire res més per no fer massa spoiler, no? Però no deixa de ser, malgrat doncs, que sigui un personatge que veiem que es mor, una celebració de la vida i una manera de perquè vivim la vida cada instant com si fos l'últim, no? I que no deixem escapar algunes determinades oportunitats, o bueno, tot això, tots aquests missatges són en aquesta pel·lícula. A més, compta amb un repartiment interessant. Tenim a Tom Hiddleston, que és el protagonista principal, tot i que hi surt poquet, però la seva presència és constant a tota la pel·lícula. Per què hi surt poquet? Doncs perquè a la primera part, diguéssim, el que es mor, doncs, gairebé ni el veiem, tot al llit, com aquell que diu, i on el veiem més és l'escena del ball, que és una escena meravellosa. Meravellosa, o sigui, és una escena extraordinària. Aquesta escena és com quasi per agafar-la a part i mirar-se-la cada vegada doncs, que vulgui entrar a bon rotllo. La veritat és que és aquesta.
O sigui que veig que t'ha agradat.
Molt, molt, aquesta, m'ha encantat.
Doncs bé, una de les recomanacions doncs, que així també, si a tu t'ha agradat, també fa que tinguem més ganes d'anar-la a veure.
Sí, a més jo crec que una pel·lícula que pot agradar, sí que és veritat que se separa més de la cosa fantasmagòrica i de terror de Flanagan, però ho fa molt bé. I és dels directors que jo crec que hi ha avui en dia que entén millor Stephen King i que està fent millors adaptacions sobre els seus llibres.
Molt bé. Doncs bé, La vida de Chuck, la recomanació que ens portes, però quina altra pel·lícula vols comentar?
Doncs una altra que també doncs, ha passat per aquí i que ha agradat, que és La hermanastra fea.
Elvira.
Por el amor de Dios, déjame amar tu cuerpo sagrado. Libre de pecado.
Elvira.
Elvira, el aparato.
Bienvenida, preciosa mía.
Ven, hermana.
Hasta que la muerte nos separe.
¿Papá?
De què va aquesta?
Doncs mira, això és una pel·lícula que ens ve de Noruega, que l'ha dirigit l'Emily Blishfield, i per dir-ho fàcil, és com una adaptació de la Ventafox, però grotesca. Seria la cosa, és a dir, agafem el conte i el tergiversem una mica, i en aquest cas l'expliquem diferent. L'expliquem des del punt de vista de la, com diu el títol de la pel·lícula, germanastra lletja, que és doncs, la que, bueno, que tots sabem el que fa, no?, en el conte clàssic. I aquí ho veiem no només del seu punt de vista, sinó que tot el que envolta la pel·lícula és fosc, és brut, és lleig, és desagradable. I aleshores veiem com aquesta germana intenta tornar-se guapa per poder anar al ball i conquerir el príncep, però aplicant un... com diria, com una mena d'operacions de cirurgia estètica amb eines de l'època.
És que estic veient aquí imatges del tràiler i déu-n'hi-do, eh?
Exacte. És a dir, per posar un exemple, no és un spoiler perquè és el cartell de la pel·lícula, un dels cartells, el que està exposat aquí a Sitges. És a dir, si tu has de fer que el peu t'encaixi a la sabata, tu què faries? Bueno, el conte ja sabem, no?
Sí.
El que fa, o almenys la pel·lícula de Disney.
Aquí que ja el tallen directament.
Correcte, agafes una serra i te talles mig peu perquè et pugui entrar a la sabata. Vull dir que aquest és el rotllo de la pel·lícula. Vull dir que és una pel·li que té força sang, força gore i bastant de fàstic. Visualment, per això, és una passada. És una pel·li que està molt ben representada i bueno, perquè ens entenguem també, crec que recull aquest esperit de Substance, que és aquesta pel·lícula que també doncs, va tenir bastant ressò l'any passat aquí al festival, no?, que criticava els cànons de bellesa, etc. Doncs té bastant d'aquesta càrrega de la pel·lícula de Substance, també.
A mi aquestes coses així amb tanta sang no em convencen, eh?
Pues aquí n'hi ha litres.
No, ja. I suposo que la pròxima recomanació també, no?
No, sang no. No. És més de por, no tanta sang, que és Good Boy.
A veure, aquí començava molt bé, però això es complica, sí, no?
Exacte. Bé, aquesta és una pel·li que ve... o sigui que és, ha vingut aquí Sitges ja amb un nom, amb una història, perquè és una pel·li petita que havia d'haver-se estrenat només a plataformes, no estava prevista l'estrena en sales, però... a veure, ho expliquem. Això és una pel·li de terror explicada des del punt de vista d'un gos. Aleshores, aquesta cosa tan original, que la veritat que no s'havia fet mai, que avui en dia costa trobar coses que no s'hagin fet mai, doncs va fer que la pel·lícula agafés com un hype, no?, que se'n diuen, no?, que creies unes expectatives per alguns dels festivals on havia passat. Aleshores, la promoció, com a mínim als Estats Units, que és d'on és la pel·lícula, el director, que és el Ben Leonberg, l'ha fet amb el seu gos, que és l'Indy, que de fet el seu gos és el protagonista de la pel·lícula. És una pel·lícula petita i de baix pressupost. Aleshores, es va crear com una mena de boom al voltant de tot això, que la pel·li, ja veieu, que no només no passa primer per plataforma, sinó que es té estrena comercial per tot arreu. I aquí Sitges, clar, va venir també doncs, amb tota aquesta aura, i dius, home, veus la pel·li i dius, a veure... tampoc, saps? No és la pel·li de terror que canviarà absolutament res. Però, i potser a algunes persones les expectatives eren massa altes, quan no deixa de ser això, una pel·li que a més és curta, vull dir, dura 70 minuts, o sigui, val el que va, i he de dir que són 70 minuts que se't poden fer una mica llargs, perquè és clar, és que tot és des del punt de vista del gos, és a dir, tu ves el gos, però clar, el gos no parla, o sigui, potser... la pel·lícula pràcticament és muda.
La part creativa, no?, potser seria el punt fort de la pel·lícula?
Clar, la part creativa, la part experimental, perquè no deixa de ser, jo penso, una pel·li experimental de cinema experimental, i com a tal l'has de veure, no has de pensar que és una pel·li comercial que t'entretindràs, no... perquè és molt difícil, o sigui, rodar una pel·li de terror,
no, sí,
i que sigui el gos, el que veig els fantasmes, que tu vegis els somnis del gos, que l'amo pràcticament, o sigui, l'amo, la cara de l'amo no la veus, perquè l'amo més viu sol en una casa, caretat, etc. Aleshores, doncs, evidentment, és una casa encantada i allà hi haurà fantasmes. Però, clar, tot... O sigui, tu veus l'amo, però no hi veus la cara. Aleshores, bueno, i al final l'amo diu el que diu el gos. Vull dir que tampoc els diàlegs d'aquí seran... Aleshores, sí que veus altres tipus de diàlegs, sents converses telefòniques, però sempre que estigui el gos a l'habitació. I el gos, doncs, és que, clar, el que veu són ombres, fantasmes, etc. No? I la premissa és allò típic, no? Doncs, qui tingui gos... I jo diria altres animals també, no? Allò que a vegades miren i sembla que miren al buit, doncs en realitat potser estan mirant algun fantasma que tu no veus. I a partir d'aquí doncs es genera tota la trama aquesta de la pel·lícula.
Bueno, a veure, al final, o sigui, és això, no? Una barreja que potser val la pena anar-la a veure.
Sí, a veure, és una idea que segurament per un curtmetratge hagués estat molt més efectiva, però tampoc és que hagi fet una pel·lícula molt llarga, o sigui, 72 minuts és com... molt just per ser una pel·lícula, no? Podria ser gairebé un mig metratge, però és que no pot durar més, perquè és que el que vol fer ja li sobren els 72 minuts.
Ens queden ja pocs instants, per tant, quina pròxima recomanació ens portes?
Doncs vine, ara hi ha una adaptació d'un videojoc que és Exit 8.
Això em deies, no? Una adaptació d'un videojoc.
Sí, això és un videojoc d'una persona que doncs, està perduda en el metro i ha de trobar la sortida. I aleshores entra com una mena de bucle, no? Aleshores és allò que dius que sembla que apareix la sortida i tornes en el punt inicial. Aleshores has de tirar endavant o enrere en funció si tu detectes una anomalia. Què és una anomalia? Doncs és una cosa diferent a el que has vist al principi. Aleshores, jo què sé, pot ser un cartell intercanviat... o una persona que passa que no és la que hauria de passar, o aquella persona que ha passat al teu cantó no ha passat. O sigui, t'has de fixar en tots els detalls per quan tu segueixis detectar l'anomalia. Si no la detectes, tornes al principi. I clar, aleshores, doncs, aquesta és la cosa. Quin és el problema de la pel·lícula? doncs que clar, que és molt repetitiva. És com veure un gameplay, no? Doncs això que fa la gent que doncs fa un videojoc, es grava i la gent ho mira, doncs és pràcticament això. Sí que intenta afegir doncs una part més d'argument o buscar-li un sentit metafòric, no? És a dir, a vegades nosaltres a la vida donem voltes a lo mateix, no? A la vida doncs hem de tirar endavant, no hem de tenir por a que les coses canviïn, no? I en aquest cas és el protagonista doncs que la seva xicota s'ha quedat embarassada de ser pare i doncs com que sembla que no sigui o té por, no? De tirar endavant en la vida d'això, i al final això és una metàfora de bueno, has de tirar endavant, que no pots quedar enrere, sinó que la teva vida ha d'anar evolucionant, no? No pots estar sempre en el mateix punt.
També quina encoixa, tota la pel·lícula al mateix lloc.
Sí, la veritat és que sí. Però el defecte aquest és que, clar, com que tota l'estona és el mateix, és una mica repetitiva i pot arribar a cansar.
I ja l'última recomanació, quina és?
Ràpidament anirem a Caza de Brujas, que és l'última pel·lícula de Luca Guadagnino, amb un repartiment amb Julia Roberts, Ayo Debiri i Andrew Garfield. I bé, bàsicament és un thriller psicològic sobre un professor una professora de filosofia, que és en aquest cas la Julia Roberts, que torna a la feina després d'un parèntesis que ningú sap exactament doncs, per què no es va prendre aquest moment de no anar a treballar, i aleshores coincideix amb un company, que és el Garfield, i la Ayo Debiri, que és la seva alumna brillant. Aleshores, l'alumna acusarà el company de la professora d'una agressió sexual, i ell afirma que s'ho inventa per venjar-se d'una confrontació acadèmica de plagi del qual doncs van tenir a la classe. Aleshores, bueno, aquí té la raó, qui està dient la veritat, qui menteix, aquest judici públic que es generarà al voltant d'aquesta situació, que també intenta reflectir doncs coses que passen avui en dia a la nostra societat.
Doncs bé, Ignasi Arbat, moltes gràcies per aquestes recomanacions i que acabi d'anar molt bé, per Sitges.
Sí, rematarem bé això.
Ja ens ho explicaràs.
I tant. Vinga. Va, una forta abraçada.
Bona setmana.
Adéu.
Tres minuts i mig per les 9 del matí. Moment de fer un repàs als titulars més destacats del dia d'avui. Jordi Cambronero encapçalarà Esquerra Sant Feliu de Guíxols a les pròximes eleccions municipals. Joan Coll.
L'assemblea local va aprovar per unanimitat l'única candidatura presentada. Cambronero aposta per un projecte de futur, progrés i compromís amb la ciutadania, prenent el relleu de Sílvia Romero com a cap de llista.
Més de 400 persones es manifesten a Girona i tallen la circulació de trens per Palestina. Marta Castany.
Piquet central al centre de la ciutat i concentracions de Comissions Obreres i la UGT davant la delegació del govern.
La Bisbal celebra els 40 anys dels dracs amb dues cercaviles i més de 10 colles de foc convidades. Marta.
L'acte comptarà amb dues cercaviles, una de tarda i una de foc al vespre, amb la participació de més d'una desena de colles de Catalunya.
El Departament d'Agricultura rep el segon lot de vacunes contra la dermatosi nodular contagiosa que suma un nou focus de contagi a Catalunya. Tots a explotacions empordaneses. Maria Alzina.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat a través de la xarxa social X l'arribada del segon lot de vaccins. Les últimes quatre explotacions afectades són Peralada, Pedret i Marzà, Palau-Saverdera i Vilabertran. I en conjunt hi ha hagut 18 animals, vaques o vedelles, que han donat positiu al virus.
L'escola de carrossaires de Palafrugell entra a la seva fase pràctica amb l'inici de les classes a la nau dels carrossaires. Una quinzena de participants transformen els seus esbossos en figures i escultures per les festes de primavera. El curs impartit per Julio Navarro vol transmetre coneixements tècnics i creatius per garantir el relleu generacional en aquesta tradició de Palafrugell. I la FOEC rebutja l'increment de les quotes dels autònoms i ho fa a l'inici d'una nit d'homenatge al talent empresarial gironí. Maria.
Hola, Ferran, bon dia.
Explica'ns doncs aquesta informació.
En l'acte celebrat a Fornells de la Selva es van reconèixer tres empreses destacades i es van presentar projectes estratègics per reforçar el teixit econòmic del territori.
I el Festival Fonament vol treure l'arquitectura dels despatxos i portar-la al carrer, Maria.
Ho ha explicat la regidora d'Urbanisme de Calonge i Sant Antoni, Anna Carlero, en una entrevista al Supermatí. Aquesta proposta, que va començar aquest dimecres, combina un congrés professional, activitats educatives i propostes culturals com concerts, cinema, exposicions i rutes guiades.
Prop de 620 gironins s'han declarat insolvents durant el primer semestre d'aquest 2025 i és un augment del 25% respecte a l'any anterior.
Els desnonaments també han crescut en més de 580 casos. El context econòmic ha disparat els concursos de creditors i ha provocat una caiguda de les demandes laborals i de les denúncies per ocupacions d'habitatge.
Un minut per les 9 del matí i anem ja tancant el supermatí d'aquest dijous 16 d'octubre. Abans, però, fem un cop d'ull al temps. Ignasi Herbat, què ens pots... Isaac Vilà, què ens pots actualitzar en aquests moments?
Jornada assolellada i més fresca avui al matí, a temperatures força baixes ara mateix, però que contrastaran al migdia amb temperatures més suaus. El vent i la mar ja molt més encalmats i sense precipitació tant avui com demà divendres o com probablement el cap proper cap de setmana.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac, per aquesta actualització meteorològica. Recordem que demà tornarem a partir de les 9 del matí amb totes les notícies d'aquí de la nostra comarca. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Que vagi molt i molt bé aquest dijous. A reveure.